mejor resultado en PES y el cuarto PES está 24-24.
Gràcies, Miquel Cardona, per aquesta darrera hora de la final de la Supercopa de voleibol femení. Un partit, un resultat, un marcador ben ajustat, com acabam d'escoltar, i a l'espera de que les menorquines puguin remuntar aquest marcador advers, perquè, si no, s'acabarien imposant fent-se amb el títol les Canàries. Fins aquí el butlletí horari divendres de les 9 del vespre. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 10. Fins després.
Més informació a ivetresnotícies.com. Bones festes.
Hola a tots i totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Com ja és tradició, arriba el moment de l'any en què miram enrere i aprofitam aquestes dates per recuperar alguns dels nostres testimonis preferits d'enguany. I aquest 2025 ha estat un any ple de grans personatges. De fet, van començar prou bé amb l'escriptora Rosa Maria Colom, nascuda a Sóller, i algú que va començar a publicar en una edat inusual després d'haver estat mare, i una dona que, a més, s'ha convertit en una de les nostres més fidels oients. Avui també escoltarem el testimoni de Maria Rosa Munuera, nascuda en 1925, ni més ni manco, a Madrid, filla del xòfer del polític Miquel Maura, fill d'Antoni Maura, i una de les primeres colonitzadores de Caladó, un lloc on ha viscut bona part de la seva vida. Aquests seran els dos testimonis d'avui en aquest especial en què començam a acomiadar 2025. Esperam que ens vulgueu acompanyar. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio. Vos parla Joan Cabot. Començam. I ho feim amb el testimoni de la sollerica Rosa Maria Colom, a qui vàrem entrevistar a finals de l'any passat, però que va ser la protagonista d'un dels primers programes d'enguany. Aquí la teniu.
El meu nom és Rosa Maria Colom, Bernat, i veïner a Sóller. Sóller era un poble on la gent emigrava al final del segle XIX, i al principi, sobretot a la darrera part del segle XIX, la gent emigrava, perquè no hi havia vida a Sóller sense per la gent jove. Aleshores, mon pare va emigrar a Alemanya, però amb molta seguretat. Se'n va anar a Berlín, perquè on ja tenia un germà que tenia un negoci important, i ell no va haver de fer aquesta lluita que feien molt de sollerits, que s'anaven amb una panera de taronges a vendre-la damunt el moll, no? Llavors, mon pare, com va estar molts anys allà, després va conèixer mon mare, i mon mare no li anava molt bé anar a Berlín, més que res per no deixar la predina, i aleshores se va quedar a viure aquí i va muntar un negoci que en aquell temps era com una cosa nova a Sóller, una fàbrica de rajoles hidràuliques, una fàbrica no massa gran, i també feia moltes coses de ciment armat, feia barandilles, escales, i llavors feia això. Mon pare va fer això tota la vida. I ma mare havia nascut a França, també hi va estar fins quasi que se va casar, i aleshores no feia res en aquell moment. Ma mare no tenia cap ofici, tenia hobbies, li agradava pintar, li agradava llegir, li agradava cantar, li agradava la poesia, però no feia res, estava a casa nostra. En el cas de mon pare, sa mare, sa predina, de part de sa predina Colom, diríem, no havia emigrat, varen ser germans. Un germà seu se'n va anar a Puerto Rico, perquè sa gent de Sóller anava a França o a Puerto Rico. I era curiós, els de França eren molt diferents, els de França vengueren antes, o sigui, els francesos arribaren antes. Els de Puerto Rico no tocaren silla fins cap als principis dels anys 50. Però bé, llavors la meva predina, el seu home ja havia emigrat, i després ella se va casar, va viure allà tota la vida, va tenir quatre fills francesos, i després, com que l'objectiu era tornar a Sóller i comprar-se una casa, Llavors, que, segons el que podien, hi havia que... Per això aquestes cases estan magnífiques a Sóller, que ara, per cert, han passat a ser de capital estranger. Però, si no podien fer-la tan gran, no. Comprar una casa era el més important. I després posaven... si tenien una quantitat que els abastats, que calculaven que els abastats per viure, en aquell temps un duro cada dia era molt. Aleshores, en l'any 34 hi va haver un incident terrible, això, i és que tothom posava els dobles en el crèdit balear. I el crèdit l'any 34 va fer feita. Llavors això va suposar que la gent va... La meva predina, que tota la vida havia fet feina, i se va trobar que ho va perdre tot. Tot. I llavors molta de gent. Va ser una cosa terrible per Sóller.
Com eren de caràcter els vostres pares?
Mon pare era una persona molt seriosa, molt, molt responsable, que vivia per la feina. A més, tot el que ell havia guanyat a Berlín, quan va venir aquí a la postguerra, no, la gent no feia obra. No feia obra, o sigui, posaven un taco, o si s'havia romput una penjola. Llavors, li va costar aquest negoci. Llavors, estava molt a servir per negoci, per una persona molt pacífica. Però mon pare, que no era... que no me vaig enterar mai que fos... A part que havia viscut un poc la pre-situació de nazis, sí que a Sóller, quan va arribar a Sóller, era regidor. I ho va ser molt d'anys. I aleshores jo crec que el que va passar és que durant molt d'anys mon pare era l'única persona de Sóller que parlava alemany. I llavors l'Ajuntament els degué interessar Pantur, una persona així que havia sortit i perquè tothom parlava francès, però ni alemany ni, no. Aleshores, després ell degué pensar que per negoci també li aniria bé a Pantur a ser de l'Ajuntament. I recordo que mon pare se posava la camia blava per anar a ses professors amb una gorra vermella i jo trobava que estava més guapo mon pare la camia blava, que no sabia què significava. Jo de nina ja vaig tenir la cultura francesa a la meva disposició, perquè la predina vivia en altres, i per mi la meva predina era una persona molt important, ha estat una persona molt important de la meva vida. L'hem mirada perquè ella era una nina de casa pobra, que havien estat 8 germans i sa mare va morir que ella tenia 5 anys, i aquesta nina, de seguida que varen poder, la varen posar a cuir olives, anaven a cuir, però cuien, estaven tota la setmana o més, no sé si baixaven cada setmana. Vivien a la finca on estaven, no? I llavors els menjaven una escudella, que ella conta que tenien com una espècie d'os de porc o un tros de conde de camaiot, i amb una corda el posaven una mica dins l'escudella i el tornaven a treure per quedar-se una mica de gust. I després, aquesta nina que va anar a escola i sabia llegir, però que no havia desenvolupat la seva cultura, tenia un afany llegidor tan extraordinari, i després no sé d'on dones que va agafar. Pantura m'ho va comptar, però no me'n record. Però el que sé, que jo recordo d'ella, que sempre no s'hauria retratat mai sense un llibre en sa mà. Era la seva manera de viure, però ella sempre llegia. Perquè a Sóller hi havia una biblioteca important que havia fundat la Maria Maiol, que era una poetessa, és una filla il·lustre de Sóller actualment. I aquesta senyora, amb aquesta biblioteca, era una biblioteca ambulant, se diu, no? I llavors, cada diumenge i cada dijous se podia anar a canviar el llibre. I els dijous hi anàvem poques vegades, però cada diumenge, ma mare i jo anàvem a canviar el llibre per la predina. Tant que llegia la predina. Per tant, jo sempre vaig tenir molt de contacte amb els llibres, en el sentit de que, encara que no tinguéssim una gran biblioteca que nostra, sí que la predina sempre tenia un llibre en sa mà. I el diumenge jo anava amb ma mare a canviar el llibre a la biblioteca, que era important. Era una biblioteca molt ben sortida. I a un racó hi havia la literatura infantil.
I vareu començar a llegir de petita, llavors.
Jo sempre recordaré, i encara ara m'impacta, que la senyora, doña Rosita Ben Nazar, que era la bibliotecària, un dia em va dir, llegeix aquest llibre. I perquè jo molt petit, de molt petita, ja vaig saber llegir. I llavors em va posar les mans a l'Alícia en Terra de Meravelles. I vaig quedar tan impactada per aquella història. És que jo me vaig submergir dins d'aquella història, la vaig llegir, perquè jo, com un llibre m'agrada, el llegia moltes vegades. I, a més, som una lectora lenta en el sentit de que rellegesc. A part de que un llibre m'ha agradat el tot llegir, qualsevol paràgraf apunto una cosa, el subrai, o si no, tot llegir aquell paràgraf, si m'ha agradat molt tot... No fris d'arribar al final de les pàgines. Al contrari, tinc un dirgut com un llibre s'acaba.
Heu dit que la cultura francesa la vareu tenir al voltant des de petita. En quin altre sentit, a part de la lectura, es podia sentir aquesta cultura?
La música, diríem, no? La música, les cançons, i de més, sí, perquè tampoc la meva família no tenia una gran cultura, perquè se'n van tenir un restaurant allà i els donava molta feina. Com el meu predí se va posar malalt bastant jove, la meva predí se va posar a la cuina. Però no sé, però mon pare després, com que mon pare va ser desertor, com el cridaren per fer el servici militar, no va venir. Per tant, després va passar 10 anys que no podia venir. Aleshores, el meu pare va viatjar per tota Europa, per Rússia, per Escandinàvia. I llavors, clar, tot això m'ho explicaven. Supos que això era cultura, en certa manera. I, en quant a la música, sí que un germà de ma mare li agradava molt la música, i record que en el porxo teníem, no sé per què ho teníem en el porxo, no? Teníem un gramòfono amb una gran trompeta, i llavors escoltava òpera, sobretot òpera. Jo, per exemple, París, que era un somni per mi, París. A més, com que tenien comunicació amb molts altres ulleris que també eren fora, llavors passes postals, era una manera d'informar-te de com era el món, o que de vegades estava duent de França un tira d'aquestes postals que era jo. París, no havia estat a París i sabia com... No m'ho varen perdre la primera vegada que hi anàrem. I dona la casualitat que per el meu home també era el mateix, que a seva havien estat a Marsella, per les dues parts, per els dos predins del meu home. I el meu home de petit també havia viscut a Marsella. De vegades discutíem perquè jo tenia un accent francès diferent, perquè ma mare havia estat a Nancy i Grenoble, i el meu home tenia un accent més marsellès, que a França els accents marsellès s'han arribat una mica.
Clar, ara vau aprendre francès també de petita.
Sí.
Éreu bon estudiant.
Sí, jo era una bona estudiant. El que vaig ser una estudiant desaprofitada. Jo vaig ser... Perquè, clar, en aquell moment, quan jo vaig voler estudiar, jo sempre... Et sabré... M'ha interessat molt. Sempre he tingut molta curiositat. Aleshores, clar, perquè la meva predina, a part de... La meva predina llegia molt i no tenia cap... I després m'ho contava, el que havia llegit. I no tenia cap a part, ho contava una novel·la, que eren novel·les com... Blanca, no era una novel·la que no hi havia res que no se'n pogués contar, no. Però m'ho contava. A més, me contava passos succeïts. O sigui, de tot el que havia passat en aquesta, aquí i allà, com un dia que anaren a França, havien dormit dins de solla, i hi va haver un problema del tren, i van estar dos dies per camí i no sabia notícies. Bé, aquesta meva predina hauria estat... L'escena francesa se va perdre una gran tràgica. Ella ho contava tot en tipus tragèdia, no? I llavors tot allò jo ho absorbia. I aquesta manera de parlar amb aquestes paraules franceses, que no era que nostre, era tothom, perquè al nostre voltant, tant de parents, perquè com sa predina va venir i se va retirar, diríem, els fills quedaren a França. Per tant, varen viure aquella cosa d'estendre de la guerra, que com rebies una carta... Jo me'n recordo que les cartes estaven censurades, no? I tenien una tira... Me'n recordo que això és el full i tenien així, enviaixat, una tira de tinta que desbaratava completament el testa. Però jo, això ho trobava tan natural. Una vegada vaig veure la primera vegada que vaig veure una carta sense aquesta retxa, no ho entenia.
Heu dit que vareu ser una estudiant desaprofitada.
Desaprofitada en el seu sentit de que jo, amb la curiositat que tenia, quan jo anava a un col·legi de monges, de les Escolàpies, i aleshores la superiora va explicar que ara era el moment de començar el batxiller. I jo tot d'una me vaig apuntar. Me va aparèixer que era una cosa interessantíssima. Encara que ningú m'havia explicat, a part d'aquest dia de la superiora, no m'havien explicat ningú, ni que nostre havien contemplat la possibilitat. I quan vaig arribar a casa nostra i vaig dir que m'havia apuntat a fer batxiller, mon mare i la meva predina varen posar escrit en el cel. Varen dir, però, i nosaltres no som família de batxiller? I què dius? I aquell altre, aquestes de tal bani, m'anomenava un parell de cases amb un estatus, pintura com el nostre, o més elevat, i que no estudiava batxiller. I al cap vespre vaig donar a la superiora i dir-li que no feia el batxiller perquè que nostre vàrem considerar que... Ma mare trobava que ma mare, que havia estat una persona culta, en certa manera, dins el seu espai, perquè sempre li va agradar la poesia, sempre li va agradar llegir i sempre dir d'on parlem, en aquest moment era tan important els dubbers que pensar que aquell gasto del batxiller no el podíem assumir nosaltres.
Com vos va afectar això? Vos hagués fet molta pena.
Sí, molta, molta. Ho vaig dur sempre molt endavant. I després vàrem perdre el temps completament perquè l'escola, perquè fèiem una cultura general que ni era cultura ni era general. Els meus estudis varen ser pocs, dolents i franquistes, que no podies dir una paraula. I jo, per exemple, com ma mare havia d'anar parlant les monges, jo passava una pura terrible perquè ma mare sabia molt poc el castellà. I llavors, encara que les monges totes eren catalanes, en general, parlaven el castellano. I aleshores, ma mare no sabia mai quan havia de fer la S o la Z. I com que, per no equivocar-se, tot feia Z. I jo passava, m'empagaia, com ma mare havia d'anar a parlar amb les monges. És que parlàvem una llengua que no sabíem escriure i escrivíem una llengua que no sabíem parlar. És que, en realitat, en els cursos de batxiller de la meva època, de la postguerra, eren tres a primer, dos a segon, allà, me recordo que en aquell moment a cinc n'hi havia quatre, però no passaven. I en canvi, a l'escultura general érem 30 o més. O sigui, es veia que hi havia molt poc. I a més, era un luxe extraordinari perquè tenien molt bons professors, tenien un senyor anglès que donava anglès, un capellà que donava religió, bé, això no és que fos molt important, la religió. Però, en fi, que teníem bons professors i, a més, que eren cursos de tres persones, era un privilegi. Després jo varen aconseguir, després m'ho varen fer com una propaganda de les monges, que si anàvem un any o dos més, llavors faríem més literatura, i que jo la literatura m'apareixia una cosa inabastable. Però després ma mare que trobava, això vol que dic, que ma mare, que tenia una certa cultura, trobava que molt més important d'aquest món era aprendre a cosir. I aleshores vaig anar a cosir, molt de temps. I com que en el mateix temps anava a una banda que tothom se cosia i tal i qual, i no teníem massa dubbers, i jo... Va venir... Les teles eren... No hi havia res com a teles bones, però un oncle meu de França se va retirar i va venir tot amb un baúl, tot ple de coses, i dua roba molt bona, i jo desfeia trajes del meu tio, punt per punt, els desfeia. Després els atenia a dir que anava amb una olla, amb uns sobres que venien, perquè si no sempre hagués anat de gris, com un barco de guerra. Els atenia com a granatis o verdós. Sabia que havia estat oscur, però, en fi, més que oscur era mesclat, amb una mesquilla, o uns quadros, o un Príncipe de Gales, una cosa així. I aleshores, una vegada tenyit, jo mateixa me'l cosia. I les camies eren popelín, unes teles molt bones, i me feia bruses, i per tapar, o perquè fes un... i posava tapa costures, bueno, jo feia tot això en aquell moment. Per tenir més roba del que nostre em podíem comprar. Primer vaig anar a una banda que anaven tothom i te feia les teves pròpies coses. Però llavors ma mare va trobar que això no era no cosia curiós, sinó que era com a ara marxa vita, no?, que diuen a França. Aleshores vaig anar a una modista bona i vaig aprendre a cosir bé, però jo no tenia cap vocació de cosir. Això me va servir molt, perquè jo després vaig tenir tres nines i me va anar molt bé la seva cosia. I jo mateixa me va fer moltes coses. Però llavors jo, com que tenia inquietuds, vaig estudiar de dama infermera de la Creu Roja, que a nostra també els va costar moltíssim convèncer-ho que jo m'havia d'anar a Palma per fer això. No era tan complicat, perquè teníem un tren magnífic i el tren era una cosa que era una cosa social, a part de que significava com a transport, perquè la primera classe, la forma dels vagons era com un saló, però sí que estaves a sol després d'un dentista, diríem, no? I llavors la gent se feia molt amiga dins... Bueno, se feia molt amiga. Se coneixien i dins el tren parlàvem mentre que la segona eren aquests seients un davant l'altre. Però aquest oncle que havia vingut de França, aquest que dic que em passava la roba, s'havia comprat un petit hotel aquí de vores Teatre Balear, que és l'Hotel Peninsular. I llavors jo estava amb el meu tio i llavors anava a la Creu Roja. I com en aquell moment no hi havia moltes infermeres diplomades, la gent encara no se, aquí no se podia estudiar, també havia d'anar fora. Aquestes que havien fet aquest curs de la Creu Roja, que era 2 anys, perquè de tot d'una passaven a fer coses, perquè jo en el quiròfano vaig entrar de seguida com a de... Després vaig fer feina amb un metge que no m'hi ha Eduardo Jordà, que era molt conegut, un traumatòleg. Després ma mare va trobar que no, que jo havia de tornar a Solla. Bé, que jo a Solla vaig ser molt feliç durant la meva infantesa a Solla. Molt feliç, per una part, perquè hi havia dues coses a mi que m'afascinaven. Una era l'aigua, les aigües de Solla són moltes aigües i la de la mà no és la més important. Això ho deia Antoni Vicenç, un amic meu que va ser escriptor, en fi, una persona il·lustre, molt coneguda, sempre deia això. I és vera, perquè a Solla hi havia els torrents que quan plovia venia amb aquella lligada espantosa, i després sobretot les psiquis. Les psiquis era una cosa fascinant, perquè un dia per setmana nosaltres, que vivíem a les afores i teníem un hort, per setmana venia el psiquier en l'aigua, i quan venia el psiquier ja era molt emocionat. Sí. Llavors, des d'aquest moment, venia el psiquier, i llavors el psiquier en el càvec llevava la fibla i l'aigua s'entrava amb aquesta gran velocitat, perquè venia d'en fora l'aigua. Tenia mitja hora d'aigua, era un tresor. Tenia una hora, ja no en parlem. I llavors les garangoles dels tarongers, que eren molt fondes, l'aigua girava amb els tarongers, i jo això, tot el temps que hi havia el psiquier, jo anava amb el psiquier per amunt i per avall. I a més, no només a casa nostra, sinó que jo, com que entre el veïnat no hi havia pas partit, el veïnat d'antes era molt obert, tothom se feia moltíssim, més que en la família, quasi. Llavors jo, una cosa que m'afascinaven eren els safareixos. De tal manera que jo, després quan vaig posar a escriure, una de les històries que se diu Ala de Papallona és una història, perquè jo escrivia literatura infantil al principi, que passa en un safareig. Perquè aquest safareig, un safareig era tot un món, amb una aigua fosca, i després veus qualque peix, les granotes, que feien aquelles sinfonies, no sé. Vull dir que totes aquestes aigües i les psiquis, quan la psiqui un moment se ficava davall l'aigua, davall terra, i llavors animalets que no tenien cap vocació nedadora, jo els feia nedar i després els anava a esperar i els ressuscitava damunt d'una fua de taronger, i si no ressuscitava els enterrava. A part de ser, hi havia una cosa molt negativa, que era la por. La por, de petita, tothom... La por era una cosa que a mi me va marcar, persona menys, amb una sensibilitat menys marcada, potser no els feia res, però jo era filla única. I jo... aquesta por, que te la feia tothom, te la feien... a l'escola no en parlem. Però llavors hi havia coses que... Mira, per exemple, no, els gegants no existeixen. No importa que tinguis por dels gegants, els gegants no existeixen. Existeixen les secundàries. Però entraves a l'iglesi, i a l'iglesi, a la part de dalt, entrant per darrere, hi ha un Sant Cristòfol que arriba fins alt. El gegant no existien, però allà n'hi havia un. Després, la Maria Enganxa, que era una bruixa molt popular, que una dona d'aigua, aquesta dona no existia, però hi havia una dona que li deien de Juanita Segallera, que era talment una bruixa, i com baixava, s'aturava i deia, que fa bon d'aquesta nina, perquè si no me l'enduré. Per tant, existia. I hi havia un altre personatge que també feia molt de por, i era un home que li deien en Rom de ses cabres. I llavors aquest home... No se llevava mai els capells, guardava les cabres amb un capell posat, però no amb un capell de pa, amb un capell negre. I ell sempre anava vestit de negre amb les cabres, no xerrava mai. Mai vaig sentir xerrar. I els diumenges no passejava les cabres i se n'anava a l'estació de ciutat i cantava un romans del rei, no sé quantos. La meva predina també sabia molt de romansos. Però llavors també anaves a solivar, hi havia una cova, no, allà vivia el negre de la coma. El negre de la coma era un home, guardava un tresor. I la manera d'arribar al tresor era que el dia de Pasco, entre dues parts de la missa, no te sé dir quines, arribaves fins a... pujaves cap a la cova, llavors però com que era impossible arribar allà, però clar, passaves alerta que el negre de la coma no te vegi. O sigui, el negre de la coma, la Maria Enganxa, el pecat mortal, que te podries morir de repent. I després hi va haver un crim d'en Gomila, en Gomila que era un fill que va matar son pare amb l'ajuda del seu amic, que eren gais i son pare no ho suportava, i en la col·laboració de sa mare. I això va passar, i quan jo era nina, i se cantava una cançó, Sombres d'en Gomit, La Passos d'en Pandola. Vull dir que... I després hi va haver una altra, una dona que es va tirar dins una cisterna, o li tiraren, no se va saber mai. I després, me recordo una cosa molt tràgica, un obat que varen trobar dins el torrent, del torrent de Can Creveta. O sigui, aquestes pors, la por, era una cosa tan que ningú mai te deia, no, però això, tranquil·lis, que això no és així. O, no, perquè era així. Si existien algun de les càveres, perquè no havia d'existir l'infern. O sigui, hi havia aquesta ambigüitat de que jo m'agradava. Jo m'agradava molt trascar i m'anaven a que... Hi havia dues cases que per mi eren com un paradís. Una era Car Bernats, que vivia un senyor tot sol, amb una criada, però jo hi anava allà, i la criada, ara diu, teníem pa farina blanca, no? Nosaltres no en teníem, de farina blanca, però sí que teníem un oliveret i fèiem estrapello. Això, saps, que venien una dona de pasplà i canviaven oli en farina. Però no, ni pensar-ho que ho haguessin, menjàvem un pa, que seria un pa integral. Però allà tenien un pa blanc. I jo anava allà a Car Bernats i la criada va unint, de quin pa que tenim. Me mostrava aquell pa, tapat amb una servilleta de quadros. Un pa... Què el pintaria, aquest pa? Un pa alt, així. Però mai me'n va donar. Mai me va dir, vols una llesca?
Era Rosa Maria Colom, el primer dels dos testimonis d'aquest primer de dos programes especials per recordar alguns dels millors moments d'aquest 2025. En uns segons arriba el segon. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio. Fem una breu pausa i tot d'una tornem.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Hola de nou, som en Joan Cabot i estàu escoltant Aire i avui estem recordant algunes de les pous i històries de vida que hem escoltat al llarg d'aquest 2025 en aquest programa. Fa una estona escoltàvem l'escriptora sollerica Rosa Maria Colom, ara és el moment d'escoltar Maria Rosa Munuera Paradís. 100 anys de vida, nascuda el 1925 a Madrid i filla del xòfer del fill d'Antoni Maura i amb una vida d'aquelles que semblen una pel·lícula. Una, això sí, ambientada a Caladó, Mallorca.
Pues mira, yo me llamo María Rosa Munuera Paradís y nací en Madrid el 17 de agosto del año 925. Yo soy de la Prospe. ¿La prosperidad? Pues mira, la calle Torrijos, llegabas a la Guindalera y cuando habías pasado la Guindalera, llegabas a la Prosperidad. Era un barrio próspero que ya tenía, llegaba el tranvía, el 30 que iba hasta la Puerta de Alcalá, el 28 y el 40 que iban a Santa Bárbara y a la Red de San Luis, porque entonces Madrid era muy pequeño, no era como ahora. Y entonces los gente del barrio nos eran como familia, porque en verano, por ejemplo, salían a tomar el fresco a la puerta de la casa, porque hacía el calor que hace ahora, ¿eh? Y hasta las 12 o la 1 nos retiraban. Los niños jugábamos en la calle y los padres comiendo sandía que compraban en el kiosco de la esquina, pues unos en una puerta, otros en otra, y así hablaban entre ellos y del barrio, lo que era del barrio. Mis padres eran catalán y mi madre valenciana. Yo nací en Madrid de casualidad, porque mi padre era chofer de Miguel Maura, un ministro. Mi padre era chofer y mi madre sus labores en casa. Y por eso vivía mi padre, que era catalán, vivía en Madrid, porque era el chofer del Miguel Maura, el hijo de don Antonio Maura, que fue presidente de gobierno, hasta que empezó la guerra. Incluso en la guerra, cuando empezó la guerra del 36, Miguel Maura no vino a España, es porque entonces mi padre, con nosotros que todavía estábamos en Madrid, estuvimos guardando la casa de Maura para que no la ocuparan, porque entonces venían de Toledo, de los que huían de la guerra y se metían en las casas que estaban vacías. Y entonces mi padre seguro que tenía órdenes de Miguel Maura y estuvimos con el servicio de la casa y viviendo en la casa de Maura cuando empezó la guerra. Precisamente me acuerdo mucho, bueno, mucho me acuerdo, porque mi madre tenía una amiga en la colonia de Primo de Rivera. Bueno, pues en la colonia, después de la Prospe, pasabas un campo y llegabas a la colonia de Primo de Rivera, que eran todos chalets. Y mi madre fue a ver a una amiga que tenía valenciana, que tenía... Había pues una tienda de comestibles, verduras, cierto. Y al regresar, que regresábamos a casa, mi madre, era un sábado, y mi madre se paró en la carnicería a comprar unas chuletas de cordero para cenar, porque como nos habíamos ido... Y entonces mi madre preparó esto. Cuando estábamos en la carnicería, la radio del carnicero: atención, atención, todo el mundo a sus casas, que no salga, que esto, que lo otro. No sabíamos qué pasaba. Esto eran las 8 de la noche, de la tarde. Entonces... Mi madre, claro, con mi hermano y conmigo, porque yo tenía 10 años. Entonces, mi madre, pues nos fuimos corriendo para casa, porque en la casa que vivíamos había agua de Lozoya, pero no de Santillana, no era buena para beber. Y mi madre, cuando oyó esto... Decía que tenía que ir a buscar a la plaza del pueblo. Había los grifos para coger agua. Y dice, no tenemos agua para beber. Cuando llegamos a casa, que estaba la carnicería, estaba muy cerca de mi casa, pues mi madre salió con la cántara y ya había milicianos. Porque delante de mi casa estaba el Centro Socialista. Y entonces mi madre abrió la puerta porque ya era oscurecido, con la luz encendida. Y se acercó un miliciano y le dijo a mi madre, bueno, dice, apague la luz. Y mi madre le dijo, es que tengo que ir a la plaza a buscar agua. Y el miliciano... La acompañó a mi madre a la plaza con el cántaro del agua y volvimos. Y claro, mi madre era sorda. La habían dejado sorda. Y de noche sentía, porque eran casas bajas, no eran pisos. Y entonces mi madre, como el suelo era de madera de mi casa, parecía que temblaba. Y entonces mi madre de noche se levantó porque mi padre estaba con Maura en Castro Urdiales, que se habían ido de veraneo. Y mi padre los había llevado. Por eso mi padre no estaba en casa. Entonces, mi madre abrió el portillo de la puerta para ver por qué. Y mire, no la dieron de milagro. Le dispararon y al día siguiente vimos la bala que estaba clavada en la madera de la puerta. Pues eso es lo que recuerdo yo del año 36, del mes de marzo, cuando empezó la guerra. Y la calle llena de coches que habían requisado ya. Y estaba la calle llena de coches, que por cierto luego nosotros jugábamos allí con los coches, nos metíamos en uno, salíamos en otro, porque eran coches requisados. Esto es lo que recuerdo del día que empezó la guerra.
¿Cómo pasaron los siguientes meses?
Bueno, después, pues pasaron, mi padre vino, porque Maura le dijo, es cuando le dio las instrucciones, que guardara la casa, y mi padre se trajo con el coche de Maura, se trajo al servicio. Y entonces nos vino a buscar y nosotros fuimos a estar allí en la casa. Las sirvientas también, mi padre las trajo con él en el coche y estaban en la casa de Maura porque una era de Burgos, otra de no sé qué, otra de no sé cuánto. Bueno, pues eso estuvimos hasta el mismo año, antes de diciembre, en Buenaventura Durruti. Pues Durruti, el día que Durruti lo llevaban, que lo habían asesinado, nosotros, mi padre, nos había llevado hasta Valencia para coger el tren a Barcelona, para ir a estar con la familia de mi madre, que vivían en Cataluña. Y entonces, el día este, ya estuvimos toda la guerra en Tarragona, en esto, en lo otro, huyendo de las balas, porque en el estadio de Montjuïc de Barcelona, mi madre no se llevaba muy bien con las cuñadas, que es total. Que se quiso marchar y nos fuimos emigrantes a un pueblo, a Montblanc, un pueblo de Tarragona. Y aquí estuvimos toda la guerra, hasta que ya las tropas nacionales ya lo iban cogiendo y entonces nosotros salimos huyendo, es la verdad, y fuimos a San Sansdorni de Anoia, a Figueras. Y en Figueras, un coche militar de unos militares nos cogió para llevarnos a la frontera. Nos hicieron dejar toda la ropa, no podíamos llevar nada. Y entonces nos hicieron llegar hasta ya digo, la frontera. Fuimos a pie desde Portbou, ya que ya habíamos entrado en Francia, andando kilómetros hasta el primer sitio que había tren. Y el gobierno francés había puesto un tren para los evacuados y nos recogieron. y nos, pues, nos llevaban a unos a un pueblo, otros a otro, y así. Estuvimos en un sitio evacuados, que se llama, era Saint-Étienne. Mi madre hacía 2 meses o 3 que estábamos allí, en este pueblo de Francia, que estaba en los Alpes, en los Bajos Alpes. Entonces, mi madre tuvo una hemorragia y se la llevaron al hospital. Y nos quedamos, mi hermano y yo, en la residencia con los otros refugiados. Era un hostal donde nos habían llevado, un hostal. Y entonces a mi madre la llevaron al hospital. Éramos 20 y tantos. Entonces, un día se presentó una pareja. Se presentaron una pareja en el hostal. Que la guerra había terminado y que el que no había hecho nada malo y el que no quisiera eso podía volver a España. Que el que no había hecho nada malo, porque dijimos nosotros, las otras mujeres que estaban allí, porque no había hombres, solo mujeres y niños. Porque los hombres, al llegar a la frontera, los mandaban a campos de concentración. Solo éramos mujeres y niños. Entonces, yo tenía entonces ya 13 años. 13, 14, iba a cumplir 14. Y entonces le dije al hombre aquel, a mi madre la han llevado al hospital porque tiene una hemorragia, pero quiere volver a España. Y es verdad que mi madre siempre hablaba, añoraba, decía, por mi padre y todo eso. Porque mi padre, durante la guerra, a pesar de estar guardando la casa, estaba movilizado y llevaba un camión de intendencia. Por la edad, ya no iba al frente. O sea, que mi padre estaba, pues eso, estaba movilizado y llevaba un camión y repartía harina a las panaderías de militares. Él con los rojos que estaba. Cuando terminó la guerra, que nosotros volvimos, él ya no llevaba el camión, claro, ¿cómo va? Él estaba porque habían ido unos milicianos a la casa de Maura y dijeron que quién se, a las mujeres, a la doncella, a la cocinera, y esto. Y dice, ¿dónde está? ¿Quién? Preguntaron por mi padre, que dónde estaba. Y mi padre, cuando ellos llegaron, que salió por la puerta de servicio, que había dos, la puerta de los señores y la puerta del servicio. Y salió por la puerta de servicio y se marchó. Se marchó, nos. Se subió arriba, que había roperos, el ático, no lo sé lo que había. Y entonces, cuando a pocos días de decir esto yo, mi madre quiere volver a España, se presentaron a buscarnos. Se presentaron para que volviéramos a España. O sea, para en el nos mandaron un autobús para llevarnos a la estación. Y en la estación había muchísimos refugiados que querían volver también a España. De hecho, volvimos a España, pero en vez de por Borbú, volvimos por Hendaya, por el País Vasco. Y entonces el gobierno francés nos puso un tren para llevarnos hasta la frontera, hasta donde, hasta Hendaya. Y cuando llegamos a Hendaya, Nos metieron en un furgón, en unos trenes de mercancías, en vez de trenes de ciento, ya nos metieron en un tren de mercancías. Pero no nos hicieron nada, nos llevaron a Madrid. Y cuando llegamos a Madrid, nos llevaron hasta la estación. Y en la estación nos dejaron y dijeron, cada uno que se apañe y vaya donde quiera, donde tenga que ir. Y mi madre, claro, mi madre tenía que ir a la casa de Maura a ver si estaba mi padre, porque no sabíamos nada. Como había terminado la guerra, no sabíamos si habían cogido a mi padre o no, no sabíamos nada. Y mi madre pues fue a la casa de Maura y mi padre estaba. Y vino con un carro porque no podíamos, nosotros ya llevábamos ropa que nos habían dado, nos habían regalado, porque nos habían quitado todo. Y entonces, bueno, vino mi padre con un carrito, pero no con mulas, sin mulas, desde que, porque no podíamos en el tranvía, no se podían llevar tantas maletas, tanto lío. Y ahí, en vez de llevarnos mi madre a la casa de Maura, nos llevó a mi casa, que había estado cerrada todo el tiempo. Bueno, y ahí, pues ya se lo puede imaginar. Mi padre no encontraba trabajo, pero por fin un sobrino de Maura, que era uno de los jefes de la telefónica, le dio para cobrar recibos. Porque cuando iba a pedir trabajo, por la edad, y porque además no había sido excombatiente, no le daban trabajo. Lo pasamos muy mal, porque, bueno, yo primero pude ir un poco al colegio, después, pero no podía ser. Luego mi padre puso un puesto de verduras en el mercadillo que había en el barrio. Y mira, pero no salíamos adelante porque hacíamos de todo. Íbamos a comer auxilio social. Mi madre iba a buscar la comida para comer auxilio social y los niños íbamos a merendar cerca de la Plaza de Toros. Había un comedor para niños que nos daban de merienda y volvíamos. Y eso era todo. Ahora te voy a contar una cosa que se va usted a reír un poco. Había un sitio, una señora que cogía grupos para los estudios de cine de Cifesa, para grupos, para... Y entonces, pues mis amigas del barrio y yo, ya tenía 14 años, casi 15, y íbamos a ensayar una canción. Buscaron un grupo para hacer un dúo, para cantar en una función de española, de una película española, de los estudios de Cifesa. Entonces, yo fui 2 días o 3, pero tuve que dejar de ir, porque tenía que estar en el puesto de verduras de mi padre, porque nos daban 5 duros por cantar esto. Y yo no había ido, y mis amigas me dijeron, mañana nos ponen un autobús que tenemos que ir a Cifesa a cantar, que ya hemos terminado aquí. Dice, tenemos que ir. Y me dijeron, ¿por qué no vienes? Digo, yo no he ido. La profesora dirá, dice, me dijeron, ella no viene. Nos ponen el autobús y vamos solas. Vente. Me fui con ella y nos metieron en un cajón para grabar, para grabar la canción. Me acuerdo de la canción, toda. El jardín de casa, cinco jardines cogí. Eran los cinco sentidos que tengo puestos en ti. Cinco sentidos tenemos, todos los necesitamos. Y los cinco los perdemos cuando nos enamoramos. Era esto que teníamos que cantar. Bueno, nos meten en el cajón y empieza grabación, no sé qué. Y yo empecé a cantar porque me sabía la canción y todo. Se abre la puerta y viene el señor y dice: hay una voz que no esto, hay que repetirlo. Venga, otra vez a Cristo. Volví a abrir la puerta y decía: hay una voz que no sé qué pasa. A ver si tienen ustedes, no sé qué. Total, que ¿sabes qué hice? A la otra vez me callé, no canté. Y entre el señor dice: ahora ha salido perfecto. Y me dieron los 5 duros.
Eso es.
I fins aquí el programa d'avui. Molt bones festes a tots i totes. Esperem que passeu un bon Nadal i que comenceu bé l'any. Vos recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson amb Jim White, Foren amb Archie, amb Johan Berling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve. Mm-hmm.